si no recordo malament, del conseller Boi Ruiz.
De Convergència.
Una eminència amb aquest tipus de decisions.
Pues ara fem un pas més allà i apostem per mesures com aplicar restriccions en els gota a gota del suero de los pacients, que los reduirem, los restringirem en el 50% de dosis para que durin molt més i així estalvarem molta aigua. També impulsarem la campanya Pasti Seca.
Com?
Pasti seca.
Però què vol dir pasti seca?
Bueno, pues que la gent s'haurà de prendre les pastilles sense aigua.
Ah?
A palos secos. Se faran unos cursets.
Quin horror, ja tenen el gust. Perdones.
Unos cursets especialment para que la gent se puguin passar les pastilles de paracetamol de gran. Nota que hi gustet tan boquetera. Sí.
Molt.
I a nivell casolà recomanem pues, que la gent se renti les dents con gel hidroalcohòlic barrejat con col·lutori.
Dels que ens van sobrar la pandèmia, perquè estic segur que més d'un a casa té encara gels hidroalcohòlics a dojo.
Sí, a dojo. I també...
D'aquests que semblen que et llipi una vaca.
Sí, que són molt enganyosos.
Que són escarosos, aquests gels.
I també, molt important, en jo te fes servir un vàter normal que gasta molta aigua, molt millor que la gent se compri un arenero de gat i faci les necessitats.
Nosaltres a casa ho hem començat a fer.
En un arenero con sorra.
Ahir vaig veure la meva dona pixant allà l'arenero.
Són petits.
I la imatge va ser molt sexy.
Si ho fan els gats.
Clar, perquè no ho pot fer la meva dona. Molt bé, és les 5 i un minut. Gràcies, Míriam. A veure, fem una pausa i ens n'anem als serveis informatius amb el Joan Torres, que escalfi.
RAC 1. Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre Keep Fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Demà és l'últim dia. Basic Fit. Go for it.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa, ho tinc clar. Això de què més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magicla, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi?
A la Caminada Solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magicla, i té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magicla de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
5 de la tarda, 4 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb, una última hora relacionada amb el govern espanyol. Què és el que demana?
Doncs mira, demana als bancs que traslladin els guanys per la pujada dels tipus d'interès als dipòsits dels seus clients. Qui ho ha reclamat és ni més ni menys el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Argumenta que la pujada dels tipus està fent guanyar més diners a les entitats financeres, per exemple, a través de les hipoteques, però que això no es nota als estalvis dels ciutadans i les empreses. Per això, Bolaños demana als bancs que part d'aquests diners addicionals que s'enduen també serveixin per apujar la remuneració d'aquests dipòsits.
Las empresas financieras, y ahora lo estamos conociendo bien con la subida del Euribor, también están teniendo unos beneficios motivados por el incremento de los intereses y de los tipos de interés. Por cierto, esos tipos de interés que las entidades financieras harían bien también en trasladar a los depósitos y a los ahorros de los ciudadanos y de las empresas.
Les paraules de Bolaños coincideixen amb la nova pujada de l'Euribor. L'indicador de referència per calcular el preu de les hipoteques variables ha tancat el mes de febrer per sobre del 3,5%. Això pot fer pujar aquest tipus d'hipoteques, les variables, entre 250 i 600 euros al mes. El Tribunal Suprem eleva les penes als tres condemnats de l'anomenada manada de Sabadell. Dues passen dels 13 anys i mig als 24 anys de presó i la tercera dels 22 als 28 anys. Els tres homes els van condemnar per una violació grupal a una noia de 18 anys al febrer del 2019. Un d'ells la va violar al carrer quan va veure que sortia d'una discoteca i després la va portar a una nau industrial on hi havia la resta d'agressors, tots ells d'entre 25 i 30 anys. Allà la van violar diverses vegades fins que ella es va poder escapar i va demanar ajuda a uns veïns. Ara el Suprem els apuja les penes perquè considera que en les agressions grupals, diu, hi ha una gravetat addicional per la intimidació ambiental que els que hi participen generen sobre la víctima. Els tres agressors els havia condemnat inicialment l'Audiència de Barcelona ara fa dos anys. I encara de l'àmbit dels tribunals, condemnat a 11 anys de presó, el repartidor de menjar acusat de tres agressions sexuals i una violació a Barcelona entre finals del 2020 i principis del 21. Es feia passar per un treballador que repartia comandes a domicili. L'home hauria fet tocaments a dones que vivien en edificis on anava a entregar el menjar com a rider. En un cas, va acorralar-ne una dins l'ascensor i ho hauria gravat amb el mòbil. Es va aprofitar del toc de queda nocturn de la pandèmia per dur-ho a terme. A més dels 11 anys de presó, l'Audiència de Barcelona prohibeix al condemnat apropar-se ni comunicar-se amb les víctimes entre 6 i 15 anys i l'obliga a indemnitzar-les amb 70.000 euros. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ansu Fati és la principal novetat en la convocatòria del Barça de cara al clàssic de demà, anada de les semifinals de la Copa del Rei, una llista en què no hi són els lesionats Lewandowski, Pedri i Dembélé. El tècnic blaugrana, Xavi Hernández, ha traslladat aquest migdia tota la pressió al Madrid.
És l'actual campió de Lliga, és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells, a pesar de les baixes. Independentment de les baixes, per mi segueixen favorit el Madrid.
Pel que fa al conjunt blanc, Carlo Ancelotti recupera Rodrigo i manté les baixes de Lava i de Mendy. Les semifinals de la Copa comencen avui mateix amb l'Osasuna Athletic Club de Bilbao a les 9 al Sadar. D'altra banda, el Barça juvenil juga aquesta hora als vuitens de final de la Youth League contra l'AZ Alkmaar, eliminatòria a partit únic que s'està jugant a l'estadi Johan Cruyff. De moment, al minut 5 de la segona part es manté l'empat a 0 inicial. Qui guanyi s'enfrontarà als quarts de final de la competició al Real Madrid, que ha derrotat el Salzburg i ho farà com a local també a partit únic. Encara en futbol, el Girona ha anunciat aquest migdia la renovació del central Bernardo Espinosa per una temporada més fins al 2024 amb una altra d'opcional. I en bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí La Seu juguen al futur a Europa. Les gironines han de guanyar a la pista del Perfumeries Avenida per ser els quarts de final de l'Euroliga. El partit començarà a les 8. Abans, a les 6, el Cadí La Seu visitarà el Galatasaray, amb poques opcions de passar a les semifinals de l'Eurocup perquè ha de remuntar 25 punts.
Sons del Món presenta The Jackson 5 en concert.
Dissabte 22 de juliol a la Ciutadella de Roses.
Els germans Jackson celebren la gira de 50 aniversari amb tots els seus grans èxits.
No et perdis el seu únic concert a Catalunya. Entrades a sonsdelmón.cat.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'una nit una mica menys freda, però plenament hivernal i amb glaçades a gran part de l'interior del país. Demà al migdia les temperatures seran una mica més suaus que les d'avui al Pla de Lleida i al sud del país. A la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu i entre Osona i el Montseny. La cota de neu se situarà entre els 800 i els 1.000 metres.
RAC 1. Aquest dijous a les 9...
Creo que ahora
va llegar lo bueno para nosotros.
Són reptes que van venint i cada setmana sembla el dur la marmota, no? Cada vegada és, ara us l'esteu jugant, ara ve los... Bé, doncs això és el Barça.
Des de les 8, a RAC1. Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Cinc de la tarda, 10 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista especialitzat en la matèria de tribunals i de successos, un dels periodistes que toquen aquesta matèria a La Vanguardia, que no és altre que el Toni Muñoz, col·laborador de RAC1. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tenim moltes coses a comentar, per tant...
Molta activitat judicial avui portem.
Sí, per això que has arribat aquí amb una carpeta que surten els papers de la carpeta. Sí, sí. A veure, comencem i ho fem, ara ho escoltàvem fa un moment, al butlletí de les 5, amb aquesta primera notícia, i és que el Tribunal Suprem ha elevat les penes als tres condemnats de l'anomenada manada de Sabadell. Dues penes passen de 13 anys i mig a 24 anys de presó, i la tercera de 22 a 28. Ara fa un moment, a micro tancat, amb el Toni Muñoz, jo estava intentant recordar de quin cas es tractava, perquè malauradament, com que de tant en tant hem de parlar d'aquest tipus de casos de manades, i l'estàvem intentant situar. I ara el Toni ens farà el favor, una altra vegada, que m'ho acaba després d'explicar-m'ho a mi, que ens situï de quina manada estem parlant.
Sí, aquí estem parlant d'un cas d'una noia que al febrer del 2019 sortia d'un bar musical després d'haver passat la nit amb els seus amics, era de matinada, va sortir, va marxar sola cap a casa, quan va ser abordada per un noi que ja, doncs, en aquell mateix moment, en un carreró, doncs, la va agredir sexualment. Després la va traslladar cap a una sucursal bancària abandonada, on hi vivien una sèrie de joves, i allà, doncs, hi ha altres dos joves, doncs, que la van agredir també sexualment, i els altres joves, que també estaven allà, doncs, no van fer res per evitar-ho. Després, doncs, aquesta noia, doncs, va poder sortir d'allà, estava molt desorientada, estava molt, molt impactada, i va ser auxiliada per una família que marxaven de cap de setmana i que sortien del garatge, i van veure aquesta noia tan desorientada que els hi va demanar ajuda, i llavors la van acompanyar a una comissaria de Mossos d'Esquadra. A partir d'aquí, doncs, es va posar en marxa tota la maquinària, van poder identificar uns quants dels joves que havien participat d'aquests fets, i hi ha uns altres, doncs, que no han pogut mai ser identificats. Aleshores, en aquell primer moment, aquesta noia va identificar a 7 joves. Va dir que en aquella sucursal bancària hi havia 7 joves. Tot i això... Després, amb les pràctiques que es van fer, diguéssim, van recollir diverses restes biològiques, vestigis del lloc dels fets i tot això, es va considerar que va ser agredida sexualment per 3 persones, 2 d'ells van ser detinguts i un altre no va mai poder ser identificat. Per què? Doncs perquè d'aquestes restes biològiques es va extreure l'ADN i no coincidia amb cap de les persones que estaven en aquella sucursal bancària. Després, amb el temps, va haver-hi un que sí, que quadrava l'ADN...
Sí.
Amb la identificació de la noia que l'acusava d'haver-lo violat, però en aquest tràmit es va escapar i va marxar. I aleshores no se'l va poder jutjar. I aleshores, quantes persones van ser jutjades?
Sí, ja n'han marxat dos.
Ja n'han marxat dos. Dels 3 violadors...
Sí, sí, clar. És que perquè es van prendre les mesures de presó preventiva, no? Que, per exemple, s'ha aplicat amb Dani Alves.
Sí, sí, totalment.
Dos van marxar.
Dos van marxar. Aleshores, arriben a judici... Quatre joves, quatre persones. Un acusat de violació i els altres acusats de còmplices, val? D'haver participat o d'haver-ho vist i no haver fet res per evitar-ho, no? D'aquests quatre, un d'ells va ser absolt perquè van considerar que no havia participat dels fets, ni sabia res, ni hi era en aquella sucursal bancària com van passar els fets. I els altres tres, a l'autor material, va ser condemnat en un primer moment per l'Audiència de Barcelona a 31 anys de presó. Val? Els altres dos van ser considerats còmplices i els van condemnar a 13 anys i 6 mesos de presó. En aquesta primera sentència que emet el tribunal que els va jutjar, va dir, doncs, que aquestes persones, els còmplices, van ajudar a crear un escenari de terror ambiental i que tot això també va crear un clima de terror. Val? Això és el que parlaven, com bé, també sí, ho vam veure a partir doncs, de la sentència de la manada de Pamplona. Recordeu doncs, que no és només doncs, que tu estiguis allà i no facis res, sinó que tu generes amb la teva presència, sense fer res, aquesta, aquest plus d'intimidació cap a la víctima. No? Recordeu, i potser això també doncs, us ajudarà a recordar de quin cas estem parlant, que va ser molt criticat a l'interrogatori que va fer el fiscal de la víctima perquè va tenir molt poca empatia amb la víctima. De fet, no parava de recordar-hi. Però està segura de lo que dice? Però vostè recorda la cara? De qui recorda? És a dir, era molt insistent i a vegades era una mica violent fins i tot de dir, escolti, aquesta noia doncs, ha passat per un procés traumàtic, doncs no cal que estigui insistint amb les preguntes. Ja està bé que les faci una vegada, però no cal que reiteri perquè al final és un procés molt dolorós. Doncs això doncs, va ser motiu de crítica, tal. Què va passar? Van recórrer els acusats i el TCJ va rebaixar la condemna de l'autor material dels fets. Recordem doncs, que li havien imposat 31 anys de presó, doncs perquè aquí la pena, diguéssim, és per diverses accions. Una és per la violació i per les altres dues violacions ell el van considerar cooperador necessari. Val?
Perquè les va veure i no va fer res.
Exacte. És a dir, perquè participava d'aquesta en fi, d'aquest temor ambiental cap a la víctima. Doncs el TCJ va dir que no era cooperador necessari, sinó que era còmplice. Val? I aleshores
li van rebaixar
la pena a 22 anys, de 31 a 22. Uh-huh. I ara, què ha fet el Tribunal Suprem? Doncs ha dit que tots no eren còmplices, sinó que eren cooperadors necessaris. Els que van ser primerament condemnats a 13 anys i 6 mesos com a còmplices, els eleva la pena i els diu, no, és que vosaltres no éreu només còmplices, sinó que éreu cooperadors necessaris. Perquè la gent ho entengui, quina és la diferència entre còmplice i cooperador necessari? El còmplice realitza actes que no han estat absolutament determinants perquè s'executi aquell fet, i en canvi el cooperador necessari fa actes sense els quals no es podia realitzar aquell fet. Per exemple, si hi ha un robatori, no? Doncs, no sé, es reuneixen per planejar-ho, hi ha una persona allà que ho escolta i tal, i no fa res per evitar-ho, aquest seria còmplice. Però els que participen, no sé, ajudant a fugir els lladres, són cooperadors necessaris.
O en el cas d'una violació, agafen a la víctima, potser, perquè un altre la violi, això
no,
seria una...
No, és a dir, això seria cooperador necessari, però també la mera presència d'estar allà i no fer res, en aquest ambient es considera cooperador necessari. Val? Perquè, és a dir, tu vas ajudar a doblegar la voluntat de la víctima amb la teva presència intimidatòria en aquell àmbit. I ara, doncs, és el que ha fet, és a dir...
Ha augmentat la pena.
Ha augmentat les penes.
Perquè hi ha una nova epígraf de la llei per augmentar aquestes...
Una nova manera d'interpretar aquests fets. Recordeu, doncs, que abans de la manada de Pamplona es considerava que si la víctima no resistia... doncs no es considerava que hi havia hagut intimidació i, per tant, les penes moltes vegades eren molt lleus. Ara és tot el contrari. Tu estàs allà i no fas res per evitar-ho, tu generes una sensació o agreuges aquesta sensació de por cap a la víctima i, per tant, ets cooperador necessari, no només còmplice, cooperador necessari. I per tant, la pena se'ls eleva de 13 anys i mig a 24 anys, que és molt.
Però la faran complerta, la pena, en 24, no...
En principi sí, ja sí, veurem.
Van canviar la llei per això, no? S'havien de complir tots els anys de les penes.
No, ho dic perquè a vegades és allò que amb una pena de 30 anys i al final n'acaben fent 15.
Sí, perquè hi ha un màxim compliment, si no recordo malament, de...
Per això ho pregunto, 25. No sóc un expert en la matèria, per això ho pregunto. Bé, aquesta és una de les qüestions que hem conegut aquesta tarda. I també en l'àmbit judicial... un repartidor de Deliveroo ha estat condemnat a 11 anys de presó acusat de 3 agressions sexuals i una violació, que aquí, comparat amb l'altre, ho trobo poc, a Barcelona entre finals del 2020 i principis del 21. Això com ha anat?
Doncs mira, això el que va passar... Doncs és a...
Perquè parlem ara de 25 anys, de 24 anys, i de cop i volta...
Ser cooperadors.
Sí.
Ja, per això
I
dic,
aquest però, és violador.
Clar, 3 agressions sexuals i una violació i li posen 11 anys. Home, hi ha alguna cosa aquí que no s'entén. No.
Sí, aquí hem de parlar, si ens rematíssim a l'anterior codi penal, quan parlem de 3 agressions sexuals i una violació, és a dir, en el fons serien 4 agressions sexuals, exacte, però estem parlant de 3, i que ningú se m'enfadi, però de 3 tocaments, i l'altre seria una agressió sexual... serien uns tocaments molt més agreujats i que també doncs, es considera agressió sexual. Aleshores, aquest era un repartidor d'un rider, no?, de menjar a domicili, doncs, que aprofitava quan bé, que anava amb la seva indumentària, amb aquesta motxilla que transportava, doncs per colar-se en alguns portals i abusar i agredir sexualment a les víctimes. Això va passar entre el 2020 i el 2021. Van ser 4 les víctimes, 3 van rebre tocaments. En un cas, doncs, per exemple, una noia doncs, que anava a tirar les escombraries, quan va tornar al portal, doncs, aquest senyor es va colar al darrere i li va tocar els pits. En un altre cas, doncs, també va entrar darrere al portal i li va tocar el cul amb una menor d'edat. I en un cas més greu, doncs, el que va fer...
Sí, parlem d'una violació.
Li va tocar doncs, les seves parts íntimes a una altra dona. Al final, doncs, aquestes víctimes el van denunciar, el van identificar perfectament, li demanaven 36 anys de presó, però ell va ingressar 4.500 euros per reparació del dany, i com que es considera que ell ha col·laborat amb la justícia i ha intentat doncs, reparar el mal que va fer, doncs ha vist rebaixada la pena inicial doncs, que li demanaven de 36 anys i finalment la condemna li queda a 11 anys i 3 mesos de presó.
O sigui que pagant...
Bé, en principi sempre això és una cosa que es diu atenuant molt qualificada quan tu intentes tornar els diners o intentes reparar el dany que has fet, però...
Vaja. Això em ve al cap, és que ara estava buscant el meu cervell, estava buscant l'arxiu d'on havia vist una cosa similar, i això, l'incendi, el documental de l'incendi del Windsor, la família que va fer l'edifici, van fer tenien un grapat de sales de cinema, i van fer unes obres sense permís, subcontractades a la marquesina d'un dels cinemes de Madrid. Aquesta marquesina va cedir perquè no tenia permís municipal i era una obra contractada, va cedir i va matar, no em facis dir si 8, 9 persones, perquè va caure sobre la gent que estava esperant en el cinema. Això parlo dels anys 70. Uh-huh. I van anar a judici. I l'amo, és a dir, l'empresari, per arreglar-ho, quan va veure que ja se n'anava a la presó, en aquella època va demanar a les famílies quina indemnització volien. I en el documental s'explica que aquest senyor va arribar a pagar 400 milions de les antigues pessetes a cadascuna de les famílies. Mm. Això sí, pagant va evitar entrar a la presó. Mm. T'ho dic però és un cas de fa molts anys, però que em sorprèn que encara estem a vegades en aquest...
Sí, sí, això és una valoració que al final fa el tribunal.
I una de les víctimes, víctimes, de les filles d'una de les víctimes deia que en el fons que ho havia paït malament, perquè és allò de que la persona que ha provocat aquest gran dany familiar, clar, pagant, doncs ho solventa, no? Que amb el que poder, allò del poderoso
caballero
és don dinero. T'ho dic perquè deies això, m'ha vingut al cap.
Sí, en aquest cas, per això, la reparació del dany, estem parlant de 4.500 euros, vull dir que tampoc seria una...
No, aquí parlem de... Ells parlava, però clar, sembla que, no recordo la xifra, 8-9 morts, perquè es va fer tot sense cap mena de permís, sense cap control, ni res de res. Bueno, anem amb una altra qüestió, i és que avui ha quedat vist per sentència el judici pel presumpte fraccionament de contractes quan la presidenta de Junts ara dirigia, bueno, ja anem, l'Institut de les Lletres Catalanes.
Innocent!
La Fiscalia ha mantingut la petició de 6 anys de presó per Borràs i ha rebaixat la dels altres dos acusats perquè l'havien pactat amb la Fiscalia. Aquest matí, Toni, has estat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i has estat testimoni de com Laura Borràs ha carregat contra la Fiscalia, els jutges i els altres acusats en el judici. Què destacaries de la seva intervenció?
Doncs mira, bàsicament, Laura Borràs ha aprofitat el torn de l'última paraula doncs, per fer un discurs que portava preparat, el portava escrit. No és gaire habitual que això es faci, però, en fi, està en el seu dret de fer-ho. I, tot i això, li ha costat alguna amonestació del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, en veure que estava fent un discurs, a vegades, més polític que jurídic, doncs s'ha emprenyat i li ha dit que aquí no es venien a fer discursos i que es podia defensar si volia, però
bueno,
no a fer...
Bueno, claro, perquè ha quedat retratat.
A fer discursos. Mm. En qualsevol cas, Laura Borràs el que ha dit, doncs, que ella és víctima d'una persecució política,
claro.
També ha disparat contra Esquerra i contra la CUP, a qui acusa, doncs, d'haver-la jutjat prèviament...
Per
haver-la considerat culpable i, per tant, doncs, haver-la apartat del seu lloc com a presidenta del Parlament. I doncs ha demanat al tribunal que l'absolguin. Diu, aquest tribunal que té, diguéssim, aquests antecedents, que ha condemnat ja tanta gent, perquè, clar, recordem doncs, que el president del TSJ, Jesús María Barrientos, en aquests últims anys, des que es va començar el procés, diguéssim, porta un historial, en fi...
De condemnes...
Clar, va condemnar Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel 9-N. Va condemnar Quim Torra
sí.
per la pancarta. Ha condemnat els de la mesa del Parlament, que ara l'han obligat a repetir el judici perquè considerava que no era prou imparcial. Recordem doncs, que el president del TSJ, que jo crec que això la gent no se'n recorda, però el president del TSJ es va presentar en ple procés, quan estaven d'allò, en sí, els anys sí, del procés, a una plaça que hi havia vacant al Tribunal Suprem. I ell va anar allà, i aleshores normalment els jutges el que fan és presentar uns mèrits, no? Sentències que han valgut doncs, per crear jurisprudència o per crear algun tipus de novetat a nivell jurídic, no? I sabeu quina és la sentència que va presentar ell com a mèrit?
Quina?
La que va condemnar Artur Mas, Irene Rigau i Joan Ortega.
Això era l'aval per entrar...
La carta de presentació.
Això era el mèrit. Bueno, doncs crec que ja està tot dit.
Sí.
Bueno, vull dir que... Sí,
no, és a dir, vull dir, el president del TSJ ara l'han apartat, el van apartar del judici de, després doncs, que s'aprovés la recusació que havia proposat Josep Costa, l'exvicepresident del Parlament, perquè també considerava que es podia posar en dubte la seva aparença d'imparcialitat. Vale, aleshores no el van deixar jutjar Roger Torrent. I a més, en aquella mateixa setmana, o pocs dies abans, havien suspès la condemna de l'altra mesa del Parlament de l'època de Forcadell, perquè també consideraven que no s'havia garantit prou la seva imparcialitat. Ara, doncs, el van intentar recusar, no se'n van sortir, van dir que no tenia res a veure això amb els antecedents del procés, i l'han deixat jutjar a Laura Borràs, i avui Laura Borràs doncs, els ha demanat això, que aquest tribunal de la injustícia, ha dit ella,
doncs
que faci justícia. Si ja li dius al jutge, ja el jutge...
Ja el tens de cul.
Home, ja t'hi tenia ganes, però ara encara s'hi posarà encara més bé per condemnar-te.
En qualsevol cas, en aquest al·legat, a vegades més polític que jurídic i més polític que de pròpia defensa, doncs ell ha dit que se sentia víctima del lawfare, d'una persecució política, i que ja avisava que ella no renunciaria ni a la independència de Catalunya ni a les seves idees, sigui quina sigui la sentència.
Aquesta causa està vinculada a dues passions que expliquen qui sóc i com sóc.
I tant.
Les lletres catalanes i la lluita independentista.
Sí.
I no hi renunciaré. No hi renunciaré mai, perquè seria com renunciar a mi mateixa. I vull que quedi clar que no he malversat ni defraudat mai.
Això és el que ha dit Laura Borràs.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Borràs, eres lo más! Borràs, eres lo más! Borràs, eres lo más! Borràs, eres lo más! Borràs, escucha, tu inocencia es la fucha.
Com això?
Que no sabia com rimar-ho.
Què has dit? Què ha dit?
Borràs, escucha, tu inocencia
les abutxa. Les abutxa, que els molesta.
No, tu inocencia és mucha.
Sí.
Borràs, escucha, tu inocencia...
No rima.
Mentre estava la rima, esperi perquè no hem acabat. Bueno, com ha quedat això exactament? Les penes que demana el Ministeri Públic?
Doncs mira, recordem doncs, que abans de començar el judici vam explicar doncs, sí. que s'estava negociant aquest pacte entre els dos acusats per incriminar Laura Borràs i poder aconseguir una pena inferior que els evités doncs acabar ingressant a la presó. Doncs avui s'ha confirmat aquest pacte. Ja vam veure doncs, un primer capítol en què els acusats van confessar els fets, van reconèixer que s'havien fraccionat contractes a la institució de les lletres catalanes i que s'havien falsificat els pressupostos que els acompanyaven. Tot això doncs, per afavorir l'amic de Laura Borràs, de cara doncs, a
bueno, l'amic, que ens han renyat molt que no eren amics, eh?
Que eren
coneguts o no sé què eren.
Uns covards.
Coneguts segur.
Uns covards, el que sou.
Bueno, hem passat d'amics, cada cop que diem amics tenim tres o quatre persones que ens matitzen que no són amics.
La va agafar perquè era la persona més ben preparada i la persona millor indicada i més prestigiosa per fer aquella pàgina.
Això és el que ha dit Gonzalo Boya avui, ha parlat doncs, que era un geni. És a dir, era que tenia un don...
A l'Einstein de les pàgines web.
Sí. Això a vegades...
Però con una edició.
presumptamente.
Que no dic que no sigui veritat, eh? Però sí que es fa gràcia a vegades com destaquen per destacar que realment era el millor, no? Posen uns adjectius molt grandiloquents.
A l'Einstein de les pàgines web.
Vull recordar fa molts anys, quan estaven jutjant a... el Manuel Bustos, de l'alcalde de Sabadell,
home, sí.
Que per haver en fi, acordat un concurs públic amb una, per endollar a un arquitecte municipal a Montcada i Reixac, l'advocat Cristóbal Martell va parlar que aquella dona no la van endollar, sinó que era la Messi de l'urbanisme de Catalunya. Era la, el Messi de l'urbanisme a Catalunya era aquella senyora. Doncs avui, en comptes d'això, doncs han dit que aquest senyor era un geni.
Era molt llest.
I que se l'havia de...
La persona més llesta, la més ben preparada, la millor.
I que se l'havia de contractar. En qualsevol cas, després d'aquest pacte, la Fiscalia ha rebaixat la petició de pena cap als dos acusats. Isaías Herrero, aquest conegut de Laura Borràs, finalment li demana una pena de 2 anys de presó.
Chivatos.
S'ha de recordar. Dos anys.
Els chivatos.
S'ha de dir que li demanaven la mateixa pena que Laura Borràs, 6 anys de presó.
Chivatos.
I ara doncs li queda rebaixada a 2 anys de presó.
A dos no entres a la presó.
Amb dos no entres a la presó. I també podeu preguntar, però aquest senyor l'havien condemnat a 5 anys de presó per tràfic de drogues i per falsificació de moneda. Doncs com que aquests fets que es jutgen ara són anteriors al fet del tràfic de drogues, doncs no computa a efectes d'antecedent. I per tant no compta.
Sembla una cabra, eh?
Quan els fets són previs...
Clar.
No és...
Perquè tu no tenies antecedents aleshores, saps?
Ja, pel que convé.
Però aleshores, amb l'altra condemna, clar, si són 5 anys, sí que haurà d'anar a la presó.
No, perquè ja et dic, l'altra condemna... és per uns fets posteriors a aquests. I aleshores no compten. Com que ja ha estat condemnat, a part aquella pena també li va ser commutada a canvi doncs, que fes un curset...
Clar, aquest és el que faci falta.
Bueno, qualsevol cas, Isaías Herrero li demanen 2 anys de presó i l'altre acusat...
O sigui, l'Isaías... com es diu, Isaías?
Isaías Herrero.
Herrero, que és un...
Traicionero!
Que és un pinta, se'n va de rositas.
Sí. Vale. Ella, li demanaven 6 anys de presó.
Ara, també deixa'm dir que Laura Borràs palla l'ull a l'hora de fitxar...
No, perdona, que era el millor, eh?
Bueno, el millor...
El més ben preparat,
ja,
el millor.
Ja s'ha vist que el millor no era.
Bueno, ells han defensat... I...
Bueno,
i
clar, que alguna cosa havien de defensar, al final, em perdonaràs, però clar, volia defensar això, jo crec que no ha fet escapisme perquè estava atrapat, perquè si arriba a poder, fa el número del Mago Pop i te'l tornes a trobar allà a Waterloo, que li van millor les coses.
No, però vull dir que però tampoc no està renyit, diguéssim, que fos bo fent la seva feina i després tingués aquests problemes.
No, no l'hem vist, la seva feina.
Tu ve que fumes puros! A mi m'han dit, hi ha veïns que et veuen des d'allà al balcó fumant puros.
I què hi té a veure?
Oh, que després ve el Chico Sano.
És que jo no soc un
Chico Sano. Ui, no respiri.
És que jo no defenso que soc un
Chico Sano. Sí, no, que voy a jugar a tenis
si
con mis amigos.
Si tot el dia estic entrant i sortint dels hospitals,
sí,
que ets Chico Sano.
Vida sana...
No, és que no faig vida sana, ja li estic dient que no.
Vida sana, ponte plaques.
No, ni
ponte... I després anar fumant puros.
Bueno, que hem d'escoltar alguna cosa més, no?
Sí, hem d'escoltar doncs, com... en fi, Laura Borràs s'ha queixat doncs, que aquest pacte previ entre els acusats doncs, li ha causat indefensió al llarg del judici.
Això no es fa, això que han fet aquests dos. Això no es fa,
mai.
Perquè, de fet, ella ha explicat, o almenys han mantingut aquesta versió al llarg del judici, que ells anaven de la mà en la defensa, que s'haguessin defensat conjuntament. De fet, van pagar una prova pericial de forma conjunta, que també va dir que la va pagar el marit de Laura Borràs. Per tant... Ells s'han sentit una mica traïts, no? De dir, vam arribar al judici de cop i volta aquestes
aquí,
dues persones...
L'Herrero, en casa d'Herrero...
Cuchillo
de ñordo.
Bueno, a veure...
Bueno, doncs és això, i aleshores ella ha explicat doncs, que això que li ha causat indefensió, i la fiscal li ha respost doncs, que no, que els pactes són completament legítims amb els acusats.
Cada dia.
Han declarat reconeixent els fets escrits i la coparticipació de tots els acusats els mateixos, el que ha estat d'especial importància per un millor aclariment dels fets objecte del judici. I per tant això té un reflexe a les penes que es demanaven en aquests dos acusats.
Mostro la meva conformitat amb l'escrit de conclusions provisionals presentat per el Ministeri Fiscal.
Bé, aquí és quan en fi, la fiscal explicava això, no?, que li han rebaixat perquè ha confessat els fets, i l'advocada d'Isaías Herrero, que és la Marina Roig, que és la del Jordi Cuixart,
sí.
Doncs deia
com?
Això, no?, que s'adderia a la petició de la fiscalia i ja està.
Bé, la fiscalia no ha modificat la pena per Laura Borràs i ha mantingut, atenció, la petició de 6 anys de presó per ella, que és un excés. A més dels 21 anys, 21 d'inhabilitació, 144.000 euros de multa pels presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental. La fiscal, Teresa Duerto, enumerat testimonis, contractes i correus electrònics que demostren que Borràs era el cervell de fraccionament dels contractes. Què és el que ha dit exactament?
Doncs bàsicament que ella era qui donava les instruccions de com s'havia de facturar, que ella era la cap de contractació de la institució de les lletres catalanes. Recordem que en la seva intervenció Borràs va dir que ella doncs es recolzaven el que li deien els funcionaris, que mai la intervenció delegada del Departament de Cultura va aixecar la veu ni va posar la veu d'alarma dient doncs que s'estaven cometent irregularitats i que ella no ha comès cap mena d'irregularitat. Doncs la fiscal diu que no, que ella és qui manegava tot això i qui realment deia com s'havien de fer aquests contractes, que eren, al seu parer, fraccionats.
La senyora Borràs, amb aquestes converses, li explica com han de fraccionar la feina perquè pugui ser sotmesa a una contractació menor.
A veure, la pregunta del milió és: amb aquesta petició de la Fiscalia de 6 anys de presó, Laura Borràs podria acabar a la presó?
A veure, si ens fixem només en els papers, clar, li estan demanant 6 anys de presó, sí que podria acabar a la presó. Si ara el tribunal doncs, li imposa una pena superior als 2 anys, podria acabar a la presó. L'altra cosa és, però això ja és, en fi, opinió.
Especular.
Seria molt gros que acabés a la presó.
Però, bueno, clar, però és que perquè li demanen 6 anys.
Sí, sí. No, no, la pena és completament desproporcionada, això que demanen, eh? Vull dir,
no pots demanar, no
sé... En un cas semblant...
Si m'apures, 3 sí. anys, i després es rebaixa, però 6 anys...
Però en un cas semblant amb això, s'han demanat 6 anys?
No conec cap altre cas semblant.
Clar, és que no es jutja en els altres casos, només es jutja aquest per què? Perquè és qui és. És que és així de clar.
Bueno, ara escoltarem la defensa de Laura Borràs, que ha fet un informe per intentar convèncer el tribunal, tot i que...
Treu cagarrines per la boca.
Que el tribunal serà difícil de convèncer-lo, que la presidenta de Junts és innocent. Ho ha fet després que la fiscal Teresa Duerto i els altres acusats hagin confirmat el pacte. Anem a escoltar què és el que han dit.
La senyora Laura Borràs diu: Isaías, m'has passat els conceptes, però no els pressupostos. I entenc que esperes que els faci jo, i no dono abast. Pensa que cada pressupost teu n'he de fer 3 més, amb tipografies i formats diferents. No he pogut fer-ho perquè cada dia tinc una feinada de cantinintín.
Aquesta expressió no l'ha dit mai Laura Borràs.
És un correu que estava llegint i que va escriure Laura Borràs.
No.
I això és el que la fiscal...
Per defensar-se d'aquella no...
No, no, és un correu, on en teoria li donava les instruccions de com s'havia de fer i que ella també participava de la confecció d'aquests pressupostos.
I que canvio la lletra perquè no es noti.
Això és el que... És un dels correus que ha llegit la fiscal.
Però aquests correus es va veure ben clar que no... Que es van... És una prova falsa.
Bueno, la defensa de Laura Borràs ha intentat, sobretot... impugnar la forma en què van accedir a aquests correus.
Perquè hi havia un segell que es va saltar, que això ho va explicar un segell, un peritó...
El hash, parlaven del hash.
No sé què era allò.
No sap què és, no?
Bueno, un cello d'aquests, com si fos de cera, que ho va explicar...
No, home, de cera no, era una empremta digital.
Sí, bueno... Però com si antigament fos un
cello. Bueno, quan tindrem quan se sabrà això, la sentència?
Jo crec que no trigarem gaire. Jo crec que aproximadament d'aquí un mes i mig, podríem saber...
Mira, Toni, he buscat altres casos, per si
hi
ha hagut casos de regnes per trossejar contractes. Sí. I, per exemple, llegeixo una notícia del 12 de juliol del 2022, en què el Suprem va estudiar la condemna de presó imposada a un exalcàrrec de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, que el 2013 va trossejar un contracte públic d'obres per poder adjudicar-lo més ràpidament sense treure la concurs. Doncs bé, aquest càrrec, aquesta funcionària, alta funcionària de la Conselleria de Sanitat, va ser condemnada a 19 mesos de presó per saltar-se els processos de contractació i trossejar il·legalment un contracte. I ella va presentar un recurs al Tribunal Suprem perquè considerava que era una pena excessiva. 19 mesos de presó.
19 mesos són 2 anys, no? Ai,
no arriba. Home, doncs aleshores...
Sí, però una cosa és la de Madrid i l'altra és la catalana. M'agradarà veure.
6 anys. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver-nos acompanyat. Fem una pausa de 3 minuts i saludarem Marc Serra a veure amb quina temàtica ens sorprèn.
Versió RAC 1. Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes.
Moritzet, un sabor bestial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Hola, cariño, ¿cómo estás?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda Nadal.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre. Doncs vinga, espongeu els coixins perquè la ciència sembla donar la raó a totes aquelles parelles que, per les circumstàncies que sigui, han decidit dormir separades, senyor Virgili.
Ara?
La conclusió és que es descansa, segons la ciència, sí, molt millor.
La ciència.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé.
Els exemples són els que vulgueu, eh? Ell ronca, ell es lleva molt aviat, ell prefereix mirar-se una sèrie al llit abans d'anar a dormir, sí, ell es belluga molt, sí. Són moltes les circumstàncies que han portat a moltes parelles
ella
a dormir.
Ella em fot puntades de pèl.
Per exemple, no. Ella o ell té els peus freds, que també podria ser.
També.
Moltes parelles han decidit dormir en llits separats. I fins i tot, que és el que m'ha sorprès, ara ho comentarem, en habitacions separades.
Més lògic.
Això, com explica el diari Ara, forma part d'un moviment que prové dels Estats Units i que s'anomena Sleep Divorce.
Als Estats Units.
Sleep Divorce.
A veure,
que es podia traduir com el divorci d'anar a dormir.
Què?
Què?
Home, pareu.
Sleep Divorce.
Perdoneu un moment, però és que ara, ja ara m'enfadaré de veritat, eh? Tot sembla normal. Ara tothom ve la meva. Quants anys fa? Quants anys fa que dic en aquest programa que el secret de la durada del matrimoni és dormir en llits separats.
Però una cosa és que ho digui vostè,
separats,
i l'altra cosa és que hi hagi la ciència i estudis científics.
I la paciència que tinc jo.
Bueno, home.
No en llits separats. Però... I si és possible, en habitacions separades. Quants anys fa, per l'amor de Déu, ho demano. Demano, per favor.
O si no, llits de 50 metres d'ample, això sí. Una cada punta, cada vida.
Per... I ara han de venir de la quinta
bueno,
fonda...
Bueno, Sleep Divorce, dels Estats Units.
Perdoni, un senyor.
Què?
Senyor
perdoni, un senyor.
Perdoni, un senyor. Perdoni, un senyor.
Perdoni. Podria dir, perdoni un segon, senyor
senyor.
Però he pogut córrer més del que podia parlar.
Perdoni un senyor segon.
No. Han de venir uns experts de la quinta
i els que escoltarem ara.
A mi no em feu cas. Perdona, no em feu cas ni a mi.
A qui més, a veure?
Ni a Joan Capri.
Ah.
Perquè Joan Capri ja ho deixava anar, això, amb els seus monòlegs. Per exemple, el monòleg aquell ja tenim Minyona, que és una noia que no diu... Diu que fa una entrevista amb una noia que per futura Minyona, i ella li pregunta, escolta, a veure quants llits hauré de fer amb això. I la resposta era clara.
Què voldria més? Digui.
Què més haurà de fer?
Home, jo li voldria demanar un favor. Si no li fos molta molèstia, ens faria il·lusió que ens fes els llits.
I quants en tenen?
Doncs considerant que els nens seran a l'hotel, com li he dit, dos. El de la meva dona i el meu. Perquè nosaltres dormim separats, sap? Dormim, eh?
No és que estem separats, dormim, allò, vas, oi? L'acostum. No obstant, si vol, podem comprar un de gran i dormir junts per primera vegada. Així ens hi acostarem, diu que fa més bonic, oi? Està més calentonet, inclús a l'hivern.
Any 64. Ja deien de dormir separats. I ara venen aquests torrecastanyes de no sé d'on són... I tu els hi fas cas, perdona.
Sí, no, sí. A l'any 64, precisament, si arriben a dormir separats els meus pares, no estaria aquí. Perquè jo vaig deixar el 65, fica't dir.
Bueno, segons una enquesta de la National Sleep Foundation als Estats Units, un 46% de les parelles que dormen juntes, els que dormen junts, confessen que preferirien dormir separats.
Claro.
I la cosa també va per sexes, perquè un estudi de la revista especialitzada Sleep and Biological Rhythms diu que les dones són les que porten pitjor dormir amb la parella al llit. És a dir, que les dones no volen la seva parella al llit. I ara ve la dada definitiva, senyor Marcelí,
no, sí,
la que li farà més il·lusió. Sí, la Universitat de Berkeley diu que les parelles que dormen juntes tenen més baralles.
Home!
Aquesta és la conclusió. Home, quan més junts, més baralles.
Això ho sabem tot.
I avui us hem preguntat a través de les xarxes socials com dormiu amb la vostra parella.
Sí.
I per mi la notícia no és l'opció guanyadora, sinó que és la segona opció guanyadora.
Hem donat tres opcions. Quan us hem preguntat com dormiu amb la vostra parella, us hem plantejat la possibilitat d'al mateix llit,
sí,
en llits separats i en habitacions separades. Com era d'esperar, al mateix llit, i això ho diu el Marc, no és el que més sorprèn, al mateix llit és l'opció guanyadora, sí, amb un 77,9% dels vots. Ara, en segona posició...
Que jo creia que seria llits separats...
Doncs no. Guanya en habitacions separades amb un 14,6% dels vots.
Hi ha habitacions,
i en tercera posició,
no, llits,
en llits separats, un 7,5% dels vots.
Tota la vida ho porto dient.
I han participat més de 1.000 oients en aquesta enquesta.
Bueno, avui parlarem...
Un aplaudiment als oients, sí. Gràcies per participar-hi.
Bueno, podeu continuar participant mentre fem aquest tema. Avui analitzarem des del punt de vista científic, que és el que a vostè li agrada. Si és millor dormir separat o en parella, podeu anar dient la vostra.
A mi això em pot donar arguments per, d'una manera definitiva, dir-li a la meva dona, fins aquí.
Però tu, o sigui, tu voldries...
Jo sí.
Dormir en llits separats, sí, o en habitacions separades?
Jo, per començar, llits separats. I amb el pas dels anys, habitacions separades.
I per què?
Perquè va més bé.
Perquè va més perquè bé, va més bé tot. Va més bé tot.
Perquè s'aguanta el matrimoni.
Tu pensa que jo quan arribo al llit, la meva dona sempre ja dorm. Llavors, clar, jo he d'entrar allà...
Com és la performance? Clar, sí, què fas?
Pues entro com la pantera rossa.
De puntetes.
La pantera rossa. No, sí, ja les sabatilles ja les deixo al lavabo. Entro amb els mitjonets,
sí,
quan fa fred. Saps?
Sí.
Ja entro ja sense fer soroll.
Sí, sí,
aleshores ja he deixat en previsió el que seria el llençol i el...
Obert.
Ah, sí?
El, com es diu això?
El cobrellit.
El cobrellit.
De la teva banda?
La meva banda ja obert.
Ah, sí?
I aleshores em poso dins
com entres al llit perquè no hi hagi
moviment? No, m'assec al llit, sí, i aleshores...
Tot això a les fosques,
les fosques
negra nit, perquè no hi pot haver ni un...
Però no vas amb el mòbil una miqueta per veure?
No, a les fosques. Ja tinc una llumeta que d'un concert que em van donar.
Sí. Ah, d'una pulsera?
Una pulsera que la tinc per casos extrems, perquè aleshores tinc una mínima llum per saber on he d'anar.
I es podia donar el cas que després de fer tota aquesta operació...
Oh, llavors, espera't, llavors...
Que no estem.
No, sec el llit i aleshores...
Subtilesa.
Perquè al costat tinc el tronc dormint.
El tronco de Navidad.
El tronc de Nadal, saps? Llavors... entro les cames i els peus, sí, com aquell que saps
lliscant,
com una serp lliscant.
I em tapo com una, saps,
amb una mòmia,
posició mortal.
Sí. Sense... Què vols dir posició mortal?
No.
Panxa en l'aire.
Aleshores,
com si estiguessis enterrat.
Comprovo.
Saps? Es fa un silenci.
Que hi ha silenci i que segueix dormint, no l'he despertat.
Sí, perquè
silenci.
Això es nota amb la respiració.
Espera't, que es fa la comprovació.
I aleshores dic, ara és el moment. Llavors és quan em giro...
I dorms girant.
I és quan...
No hi ha recompensa en aquest esforç.
No.
I després mal humor.
Comprendràs que el meu objectiu és...
Doncs...
fotre'm al llit com em dongui la gana i alhora com em dongui la gana.
En canvi, al contrari del que estàs explicant, hi ha molta gent que li agrada el contacte,
ah,
li agrada,
sí,
la jaranilla, que digui l'estadella.
Sí, sí.
Agrada...
Si la dona dorm, quina jaranilla?
Bueno, doncs, a vegades es desperta,
sí,
i...
Home, però el dia següent ens llevem a les 5 del matí, no estem per
ella.
Jaranilles.
Ella o tu?
Bueno, ara... Els dos, perquè ella es lleva i jo...
Sí, l'altre també.
Ja quedo mig... És com un primer crotxet, ja quedes com mig atontat. saps? Perquè dius, ja, primer despertador, després ve el de ma filla, perquè també,
també
va a 6:45, i Mimenda, doncs ja les...
El tercer.
Ja... Però tinc una recomanació per tu del tema despertadors, que ens ho explicaran, eh?
A veure.
Deixant davant del tema sentimental, el que volem saber, com us deia, és què diuen els especialistes de la son sobre dormir en parella o separat. Això ens ho explicarà la doctora Carla Estivill, directora de la Fundació Estivill. Doctora Estivill, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Què tal? Gràcies per atendre'ns. Benvinguda. A veure, dormim sol o dormim en parella? Què ens recomana? Per dormir bé, eh? Jo vull dormir bé.
Dormir bé, exacte. Sí. Dormir bé, seguit, amb un son ben profund, és millor dormir sol, efectivament.
Clar, home, és que ja li dic a la meva dona.
Satisfacció a la sala.
Ja li dic.
No vull incentivar aquesta separació que esteu dient que fa de moda, però tècnicament, doncs, que no hi hagi ningú al costat que ens provoqui moviments i sorolls, doncs ens interromprà menys el nostre son.
Aquest moviment nord-americà que es diu Sleep Divorce ho té claríssim, i el seu lema seria dormir separats per continuar junts.
Ara.
És un bon lema, aquest?
Sí, a veure, té les seves contrapartides, no? Perquè també diuen que les persones que... Hi ha un estudi, de fet, que diu que les persones que dormen amb parella dormen millor que les que dormen soles. Ah. Com pot ser això?
Ah, doncs explica'ns.
És una mica contradictori, però el que passa és una mica és invers, és a dir, les persones que viuen en parella solen tenir més estabilitat emocional i, per tant, dormen millor. És a dir, que el fet de dormir en parella no només és no molestar-se amb els moviments de cada un d'ells, sinó també la companyia, no? I el que deia, si tenen ganes d'estar a la mateixa habitació, doncs val la pena conservar-ho. Potser podem trobar un punt mig, no? De tenir un llit amb bones condicions, un bon matalàs, o inclús dos matalassos independents, però que estiguin un al costat de l'altre.
Per tant, la gent que no té parella i viuen sols dormen pitjor, segons el que ens deies ara?
Sí, segons aquest estudi, sí. Mm-hmm. Segurament deu haver-hi més sentiment de soledat, més sentiment de tenir menys recolzament emocional, no?, en els problemes de la vida en general.
Deu anar per aquí. Sí, bueno, deixa'm repassar algunes situacions que ens poden perjudicar a l'hora de dormir en parella.
Què ens perjudica?
Moviments al llit de la nostra parella. Això ens pot fer despertar de seguida?
Home, i tant.
Però li pregunto a la doctora.
Perdó.
Tu és doctor? Pues calla.
Espera. Digues, Carla.
Sí, home, les opinions també són importants, i tant. Però sí, el moviment de la parella també ens molesta. Mm. Hi ha persones que moven molt les cames, per exemple, que fan com unes sotregades, doncs ens poden despertar. I tant.
Gent que llença patades?
Sí,
exacte, les patades o les persones pròpiament que tenen, una persona té insomni i la del teu costat no té insomni, doncs la persona que té insomni es anirà aixecant del llit contínuament i també el pot despertar a la persona del costat.
Què ens pot arribar a costar tornar-nos a dormir? És a dir, és fàcil tornar-s'hi a posar o no?
Sí, això és una bona pregunta, eh? De fet, una persona que té uns bons ritmes de son i vigília durant el dia i no té una situació d'estrès que el manté amb el cap activat, no hauria de tenir cap problema per adormir-se. En un minut s'hauria de tornar a dormir.
Un minut?
Sí. Si no tenim cap problema ni cap preocupació al nostre cap, no hauríem de tardar més que un minut. Quan ja tardem més de 15 minuts és quan ja diem que estem tenint problemes per conciliar el son.
Hi ha alguna persona que no tingui cap problema al món?
Exacte. La majoria tenim problemes, però l'important és intentar gestionar-los el millor possible, deixar-los de banda el dia anterior, deixar solucionat tots aquests problemes que ens passen pel cap, deixar-los solucionats, per exemple, escriure'ls en una llibreta abans d'anar a dormir i així els aparquem. Després de sopar, oblidar-nos de connectar-nos de tots aquests problemes, no parlar doncs, de problemes laborals o de problemes familiars, sinó fer una cosa que ens permeti desconnectar de tot el que ens preocupa.
I el mòbil, ens n'oblidem abans d'anar a dormir?
Sí. Clar, això és un vici que tenim avui en dia, de tenir el mòbil al costat del llit i de consultar les últimes notícies abans d'anar a dormir, i això estem repetint contínuament que és molt perjudicial, perquè la llum de les pantalles és una llum que li diem llum blava, i ens bloqueja el que és la hormona que ens permet dormir, que és la melatonina. Aquesta llum blava és molt perjudicial.
Escolta, hi ha una cosa que repeteix molt quan parlem de les dificultats que tenim a l'hora de dormir en parella, que són els roncs de l'altre. Aquest seria el problema estrella?
I tant, el problema estrella, més que res, perquè hi ha molta més gent del que ens pensem que ronca. I el ronca més es manté durant tota la nit. I per tant, sí, és una gran molèstia per la persona del costat. De fet, a la consulta de la unitat del son, moltes vegades la que ve és la persona del costat, yeah, que ve amb la persona que ronca i diu: el meu marit ronca, principalment, no?
I aquest, sí, però aquest... normalment la persona que diu: el meu marit ronca, si sí, li preguntes al marit, també et dirà, i la meva dona també ronca, perquè al final aquí, exacte, hi ha molts casos que els dos ronquen.
Sí, i cap dels dos ho volen reconèixer, després, exacte, escoltarem, exacte, un cas. Mira, tenim un testimoni d'excepció, que és la Laura. En el seu cas, ha marxat dues vegades del llit, perquè considerava que no hi estava prou bé, però hi ha tornat també dues vegades. És un cas excepcional. Ara explicarem per què. A casa seva, senyor Marcelí, s'ha convertit en un vodevil, perquè la Laura, en una època, estava molt bé al llit amb el seu marit, però en una altra època va decidir que millor canviar d'aires.
Mira, en el nostre cas vam tenir un fill i al principi jo volia fer el collit, el col·legio, vaig fer lactància fins als 2 anys i mig, i el tenia sempre enganxat i vam posar un llitet petit, un bressol i un llit petit enganxat. Ah, però quan es va allà, no cabia, als 3-4 anys el van posar a la seva habitació. Però per practicitat jo tenia un llit a sota també per amics en un futur que vinguessin a dormir i vaig estar bastant temps també allà. I anava i tornava. I tot just quan ja deixo el nen, perquè el meu home estava a punt ja de divorciar-se, perquè era com, és que a les nits estàs més amb ell que amb mi, vaig decidir tornar, però just va començar a roncar.
Just al moment que la Laura tornava, el marit ronca. Però atenció amb el tema dels roncs, com deies, perquè no és fàcil reconèixer un ronc propi.
I jo soc molt delicada per dormir, tinc somni, i va ser com, no pot ser. I et baralles pel labrador, que si el nòrdic, que si el llençol, que si tinc fred, que si tinc calor, que si ara es gira, i ara sobre roncant. Llavors vaig tornar amb el meu fill.
Torna a marxar.
I ja fa un temps que la cosa va ser, va, torna-hi, i mira, i va deixar de roncar. Va ser com, alguna vegada el sento, però mira que vaig temptats, eh? Perquè jo sóc molt especial per dormir i crec que el més còmode seria dormir separats. Però bé, vols allò dels minitos, una mica de calor, una mica de contacte, i això, si no, es perd. És veritat que es perd una mica. Llavors, junts i amb un llit ben gran.
Bueno, aquesta és l'altra opció, junts i amb el llit gros.
Això és una nit de gats.
Amunt i avall, amunt i avall. Però esperis, perquè quan ella va tornar per segona vegada, els roncs eren insuportables, i aquí va arribar un conflicte important.
Però després, quan ja
el ronc,
i va començar el ronc, primer ho negava, dic, és mentida. Llavors el van gravar i tinc testimoni del meu fill. Que
com, perdó, o sigui, el vas gravar per demostrar-li que roncava?
Sí, però hi ha una cosa, que si ho graves amb el mòbil, no acaba de captar bé el son. És un supermicro, clar, de ràdio i de cinema, per captar bé el d'això. I se sentia com un suixet. I deia, no, això clar, no és respiració profunda. I al final ho va admetre i va entendre que jo després a vegades el despertador i marxés cap a l'altra habitació.
Per tant, si heu de gravar i necessiteu proves, el mòbil es veu que queda fluixet, el ronc,
Li has de gustar el mòbil a la boca.
Tens alguna aplicació que pots gravar el ronc,
Ja existeixen. Sí.
Les busqueu i ja veureu que queden millor les gravacions.
Si vols separat del tot, és el millor que pots fer. Perquè no sé per què, però la parella, quan tu li dius que ronca, no hi ha cap parella que s'ho prengui bé,
No.
No entenc per què passa això, o sigui...
Exacte.
No sé quin motiu... Té mala, no sé, tu li dius...
Té mala fama, oi?
Sí, tu li dius, escolta, ens hem acabat... Que jo? No,
perquè,
mai!
Perquè tu mateix, com a roncador, no et sents, i per tant és com una acusació...
Però no és allò que dius...
No m'agrada quan no.
Sí, pots dir, doncs potser sí, potser no... No. Jo, perdona, jo no, De seguida,
I tu més.
A la defensiva.
I tu més. Amb tot això que estem explicant, la Laura ha arribat a la conclusió, senyor Marcelí, que més val sola.
Sí.
Està farta d'anar amunt i avall pel pis.
I jo veig això de The Queen, quan veig la sèrie de que es dormien separats, perquè, clar, la realesa i l'aristocràcia tota la vida.
Claro.
I és que això de dormir tots en un llit i ajuntats, i jo crec que han de ser com la classe alta. Està clar. Exacte. Clar, si ho fan ells, és per alguna cosa.
Escolta, la primera, o sigui, que malgrat tot, malgrat que ara hagis tornat, tu continues pensant que potser estaries millor sola.
Sí,
Sí, perquè a més hi ha allò de... Jo vull acabar de veure una sèrie, un capítol, vull llegir i l'altre vol tancar el llum, un se'n va una hora, l'altre es desperta, jo em llevo més d'hora. Ell potser se'n va més dormir més tard. És un enrenou, és que són com més maldecats, no? I quan tu vas sola, doncs te'n vas a dormir a l'hora que vols i te'n lleves a l'hora que vols, i no molestes tampoc a l'altre.
Parla la veu de l'experiència, eh? Una dona que ha vingut quatre vegades,
tota,
la Laura.
I aquesta senyora és de tota la roda.
Jo estic amb la Laura, eh?
Dormien separats.
Jo estic amb la Laura.
I acabo amb la Laura, atenció, perquè té un problema d'herència familiar amb el tema dels roncs.
Si respira molt fort o ronca, i si encén el llum per anar a fer pis. Això també per anar a pixar, també posa... Perquè jo vaig a les fosques.
Jo també,
eh? Tomat, amb el camí de memòria. I intento no fer soroll. Però ell l'encén, i aquí també tenen.